últims temps, és a dir, aquest mandat exactament, què ha tirat endavant rellevant a nivell de govern progressista al govern de coalició. I, per tant, amb aquest anunci que després parlarem sobre el permís de paternitat i l'augment d'una setmana al permís de per naixement. Per tant, jo crec que això acaba molt millor del que s'havia esperat. Al setembre veurem com avança, però en tot cas jo crec que Pedro Sánchez ahir estava content, així se'l veia, bueno, content, optimista. L'únic que a mi sempre em planteja el dubte és, en aquests discursos triomfalistes macroeconòmics, no, de les famílies espanyoles són un 6% més riques que el 2018, jo no sé si alimenta una sensació com de dissociació per part de la població, que sí que veu que, bueno, sí, la renta per capita ha pujat, però després dels preus de l'habitatge han pujat un 30-40% segons la regió, i per tant, probablement aquesta sensació macroeconòmica, malgrat tenir unes dades d'atur històriques, no? 22 milions de persones treballant, no ho sé si en el dia a dia es nota tant aquesta bonança econòmica i, per tant, hi pot haver-hi aquest relat diferent entre govern i el que sent la població.
Jordi.
Jo crec que ahir es va fer evident un pacte tàcit del cinisme per part dels partits espanyols. És a dir, per mi aquest curs que s'acaba és el curs de la corrupció, claríssimament. Cap dels dos ha presentat voluntat d'esmena i tots dos van estar interessats en deixar de parlar-ne. Llavors jo crec que s'ha de subratllar que és un curs nefast per la democràcia espanyola. Els dos grans partits s'han demostrat corruptes i que el sistema té deficiències molt greus, i ahir com a balanç d'això ningú en va parlar. Però jo crec que s'ha de poder subratllar. Per altra banda, estic molt d'acord amb el que ara deies d'un discurs. Va passar molt amb l'administració Biden al final, no? És a dir, que es basen en les macrodades econòmiques, en què realment pot ser que l'economia vagi millor, pot ser que hi hagi més gent treballant, però molt allunyat del dia a dia de la gent. És a dir, hi ha un exercici que és agafar un carro i anar a un súper, anar a comprar i dir, si la gent és més rica, que m'ho expliquin, perquè em costa molt fer la compra que feia fa mig any enrere, o que realment hi hagi gent que pugui dir, doncs no sé qui s'està fent riquint, perquè pel dia a dia realment costa moltíssim. I l'altra cosa, i també un exercici de frivolitat, els anuncis. No? És a dir, Pedro Sánchez no podrà fer pressupostos, no podrà fer determinades coses si no compleix primer tot allò que es va comprometre a fer per la investidura. I el Feijóo va prometre coses que tampoc podrà fer. Sí. Per exemple, per més que parli de desfer la llei d'amnistia, una llei d'amnistia no la pot, fins i tot derogant-la, els que s'hagin beneficiat de l'amnistia no poden tornar, no se li pot retirar aquest dret, no? Per tant, és a dir, són tot d'anuncis de cara al seu mercat electoral absolutament cínics, perquè cap dels dos es podrà complir.
Hi ha una cosa interessant d'això que comentava, el que comentava l'Alícia i el Jordi, d'aquesta dissociació entre les grans xifres econòmiques i el que percep la població, perquè, i el Jordi deia Estats Units, i Estats Units va passar el mateix. Va haver-hi un moment determinat que en tu, en enquestes, tu preguntaves la seva situació econòmica és millor o pitjor que fa un any, i si no recordo malament, sembla que 6 de cada 10 deien que millor, però quan els hi preguntava la situació del país és millor o pitjor que fa un any, i 6 de cada 10 deien que pitjor. Deien el percentatge complet exactament invers. I aquesta dissociació sempre he pensat que no sé d'on ve. Si d'això, dels preus, de la inflació, d'anar al súper, o bé de determinats mitjans de comunicació que et van venent l'apocalipsi dia sí, dia també, Afra.
A veure, si nosaltres consultem el CIS en el darrer any, no només per veure les previsions de vot que diferents partits poden tenir o dades inflades o no, aquesta percepció que tenim sobre el CIS actualment, i que també trobo que està treballada per part, podem veure com una valoració personal sobre la teva situació econòmica és molt més favorable del que era, però la percepció microeconòmica de l'Estat és inferior. És a dir, a mi em va millor, però en termes generals a la majoria no. No? I aquesta és una percepció que existeix. Sí que és cert que, clar, ara mateix tenim un pilar fonamental que està sent destruït, com és la vivenda, l'habitatge. No? I jo comparteixo una mica la idea de que s'ha recuperat, no tant que ara tenim més calés que abans, sinó que s'ha recuperat part important de la pèrdua adquisitiva que vam sofrir. D'ençà l'any 2010, 2011, 12, 13, fins al 18 i més endavant, no? Sí que trobo que s'ha recuperat, trobo no, les dades així ho reflexen, s'ha recuperat poder adquisitiu, però també és cert que un pilar fonamental per poder desenvolupar el nostre projecte de vida, com és l'habitatge, un dret fonamental i un dret humà, s'ha disparat en els darrers anys, i per poder notar d'una manera molt més notable inevitable, valga la redundància, cal actuar sobre el mercat immobiliari. Això comparteixo amb els companys aquesta valoració. I calen actuacions molt més concretes. També val a dir, i s'ha d'explicar, que clar, les competències no són competències exclusivament estatals, sinó que aquí el joc de la política és tan cru com que s'utilitza la pròpia política autonòmica i també des dels ajuntaments per poder fer també una contra a l'Estat, perquè si no t'agrada la llei de vivenda d'habitatge estatal, escolta'm, és legítim, però has d'actuar en el marc de les teves competències. I això tampoc ho estem veient en moltes ocasions.
Marc. Aquí el problema del que estem parlant no és a vegades aquesta gran diferència entre la macroeconomia i la microeconomia, no? Nosaltres mateixos, els mitjans de comunicació, diem Espanya, i és cert, ahir mateix també deia Pedro Sánchez, les dades de macroeconomia van bé, creix el PIB, i comparat amb altres països com Alemanya, que gairebé està a creixement zero, que és una crisi bastant considerable per un país com Alemanya, doncs aquestes dades per Espanya són les més positives d'Europa des d'un punt de vista de macroeconomia. Ara, clar, baixes a la micro, no? Allà, el del dia a dia, és a dir, nosaltres el PIB, sí, sabem el que és, ens pot interessar, però el que vull és, quan vaig al supermercat, doncs que pugui omplir el carro, o com deien l'habitatge, com pugui comprar un habitatge, no? I a vegades hi ha una frase que es diu en comunicació, que diu que importa més la percepció de la realitat que la pròpia realitat. I és cert que des d'un punt de vista econòmic, realment l'Estat espanyol en aquests moments va bé. Les dades ho indiquen, però hi ha la percepció d'una gran part de la ciutadania que, agafant els dos exemples que heu dit, li costa comprar un pis, per no dir que ni el pot comprar. No m'imagino els meus fills, no?, que en aquests moments són adolescents, quan podran comprar un pis a Barcelona o en altres llocs, o quan vas al supermercat, doncs mires la teva targeta de crèdit i veus com ha baixat, tot i que l'economia, en teoria, va molt bé.
I a més, hi ha una altra cosa, que és per què l'economia va molt bé. És a dir...
Saps que jo això m'ho pregunto molt sovint.
No, és a dir, clar, és a dir, jo, com jo tinc un amic meu que és economista que diu hem passat de l'economia del tenir a l'economia del viure. I llavors, totes sí. Les economies que fabricaven cotxes, per exemple, com Alemanya, doncs no estan bé. Ara, Espanya, un lloc centrat en el turisme, va com un tiro.
Però al mateix temps, Catalunya ha augmentat un 5% els llocs de treball industrials l'últim any, que això és la bona senyal, o sigui, en aquest sentit. Però és veritat que aquesta explicació de... aquest barco de creixement en el que està Espanya, jo que intento mirar molt les dades i veure per què, no està clar el per què, de per què va també. A Catalunya sí que de cop aquest any hem tingut aquest augment del lloc de treball industrial, però a Espanya no, per exemple. Que jo crec que també va molt lligat en aquest sentit, no? Tenim molts llocs de treball, però són llocs de treball més de menys valor afegit. Espanya ha perdut molt pes industrial, que són els que tenen mitjanes salarials per sobre dels 40.000 euros, i en canvi els d'hostaleria que tenen mitjanes salarials per sota els 25.000. O sigui, podem tenir molts llocs de treball, però el tema és quina és la qualitat d'aquest lloc de treball. I jo crec que, sobretot, com ara apuntàveu, aquest era l'any de l'habitatge. El CIS, bueno, hem tingut les manifestacions multitudinàries a tot l'Estat, el CIS ens ho ha mostrat com a preocupació número 1 dels espanyols, i jo crec que les mesures fetes són molt tímides encara. I en aquest sentit, malgrat Catalunya sigui l'única regió on s'estigui aplicant la regulació a lloguers, a dia d'avui cap multa posada. Per tant, no tenim dades de si això s'està complint o no. Sí que hem vist que hi ha dades que ens diuen que hi ha reduccions del 8-9% dels preus de lloguer. Però, més enllà d'això, la llei d'habitatge és una llei que té forats i que, de moment, malgrat només estar-se aplicant a Catalunya, com sabeu, hi ha el forat dels lloguers de temporada, que, per tant, fa que molts lloguers s'estiguin marxant cap a aquest mercat i no apliqui la regulació de preus. I després, sentim molt els polítics dient hem d'intervenir al mercat de l'habitatge, hem d'intervenir al mercat de l'habitatge. Però mesures concretes, de moment, no s'estan tirant endavant. Mesures que facin que a zones tensionades només pugui comprar la gent que hi va viure, no se n'ha fet cap. I, per tant, aquesta bola i anar-ho prometent tot a fer habitatge públic no funcionarà, i seguirem així.
Deixa'm dir només una cosa, ara vaig al Jordi, que ho dic perquè parlem abans, el Marc parlava de les xifres macro, doncs tenim xifres macro. L'economia espanyola s'ha accelerat una dècima al segon trimestre d'aquest any, ha crescut un 0,7%, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, gràcies, bàsicament, a l'impuls del consum, bàsicament per la demanda interna, que ha portat 0,9 punts. Les dades macro del dia. Jordi, ara sí.
Però en aquestes dades macro també val la pena, no vull tirar aigua al vi, eh? De fet, jo les dades macro me les crec, però que estan dissociats amb el dia a dia de la gent, també, i el Marc apuntava. És a dir, la percepció en política pesa més que la realitat, I això és així durant un temps, fins que t'estampes contra la realitat i llavors de cop i volta cauen les coses de cop i ningú veia venir. Jo quan Alemanya està constipada procuro no celebrar masses coses.
Vigila, no?
És a dir, per tant, compte, perquè ja tenim experiències en determinades coses. Mm. Llavors, determinats discursos, és a dir, com evoluciona bé un país, no? Quan la gent es pot emancipar i, per tant, pot tenir accés a un habitatge. Molt bé, això no passa. Vale. Dos, s'està reduint, en el cas català, en el cas espanyol, s'està reduint la indústria i s'està augmentant el sector serveis. Molt bé. Amb sous extremadament baixos. Per tant, què es diu? S'està augmentant l'ocupació. És veritat, però s'està augmentant l'ocupació amb sous molt baixos i en un sector en què tothom diu que hi hem de desinvertir. Llavors, això és una gran contradicció, perquè tothom està fent discursos contra el turisme, contra l'ocupació de poca qualitat i tal, però llavors diuen, però mira que bé, tothom té feina, sí, però la té d'un sector que tu dius que et treu competitivitat i que no és positiu, no? Però quan combines les dues coses, home, sempre és millor que tinguis dades macropositives, però jo crec que s'ha de ser molt, molt, molt prudent. Mm. I en aquest sentit, insisteixo, sí que la propaganda dels partits pot fer arribar determinades coses. Abans estaven molt més connectats els dirigents de partit amb els seus alcaldes, amb els seus diputats. Els diputats estaven més connectats amb el territori, els alcaldes amb la gent, i això et feia arribar determinades informacions que feia que la gent toqués més de peus a terra. Mm. Ara és missatge i mitjans, i per tant aquí hi ha un relat que jo crec que va absolutament en paral·lel al dia a dia de la gent.
Mm. A veure, el que sí que trobo és que per poder arribar a parlar de la realitat econòmica micro, de la microeconomia, de la realitat de les famílies, primer l'estat espanyol tenia un repte enorme, que era el repte macroeconòmic. Per tant, aquestes dades que acabes de donar, efectivament són favorables. Ara, el següent repte, i fem tard, és la distribució de la riquesa. Perquè, clar, tot, sempre que s'ha debatut, sempre sobre economia i microeconomia i relacions amb empreses, el gran repte era, per exemple, la productivitat, no?, per hora treballada. No és que els treballadors i treballadores de l'Estat no són productius. Bé, ha augmentat. Les dades, així ho reflexen, aquestes dades justament publicades avui mateix, no?, sobre el producte interior brut. La inversió en les empreses també ha augmentat. Ara, per tant, el nou repte, el gran repte, és distribuir la riquesa que s'està generant. Aquest dinamisme econòmic s'ha de distribuir i, efectivament, s'ha d'actuar sobre l'habitatge. Com actuem sobre l'habitatge? La meva opinió, si es diu que s'intervé el mercat immobiliari, s'ha d'intervenir. Mm. És a dir, aquí no valen els pal·liatius. I, sobretot, perquè prometre noves vivendes també requereix de dir a la gent que ha d'esperar. I que ha d'esperar molts anys. Perquè per poder arribar a la mitjana de la Unió Europea d'un parc de lloguer social accessible, hem d'esperar molts anys. I, per tant, si és només construcció, s'ha de dir a la gent que hi ha generacions que queden fora. I jo no assoleixo ni accepto el fet de que generacions, no una ni dos, quedin fora d'un dret fonamental. I l'altre és dir, bé, si no ens atrevim a intervenir al mercat immobiliari, hem de demanar als empresaris i empresàries de l'Estat que augmentin notablement els salaris. I això ho reflexa un informe que abans heu comentat i que ha presentat la UGT. Mm. S'han d'augmentar notablement, perquè tenim una inversió dels nostres sous per poder adquirir una vivenda molt per sobre del que podíem arribar a veure en anys anteriors i en dècades anteriors de les nostres generacions prèvies. No? I, per tant, aquí jo crec que és augmentar salaris, sí, augmentar el poder adquisitiu, sí. Intervenir clarament i notablement al mercat de l'habitatge, al mercat també del lloguer, i després construir. Una única solució no serveix, però és evident que les dades macroeconòmiques són favorables i és evident que la distribució de la riquesa ha d'arribar, perquè si no comparteixo el fet de que el treballador i la treballadora no té la percepció de que la seva vida estigui millorant en termes econòmics.
Ho dèiem al principi, que una de les mesures econòmiques, una de les últimes abans de marxar de vacances, és aquest ampliació del permís de naixement, permís de 19 setmanes, dues d'aquestes setmanes retribuïdes es podran guardar fins que la criatura faci 8 anys, o dit d'una altra manera, el de just després del naixement passa de 16 a 17 setmanes i n'hi ha dues més que es poden fer més endavant. Pedro Sánchez ahir ho destacava com a històric, tot i que és veritat que hi està obligat, perquè si no cau la multa de Brussel·les és més important, Marc.
Sí, no, és el que comentaves, no? Aquest històric, tot i això encara estem molt lluny de la resta d'Europa, per exemple, repassava que vaig a Suècia, tenen 480 dies, Noruega 390, per tant, és cert que hi ha hagut un avenç, és cert que hem passat de 4 setmanes gairebé que es tenien fa uns quants anys a 17, no? Aquestes aprovades, però és el que deies, Freddy. O sigui, primer és una imposició de la Unió Europea. És una directiva en la qual, mentre ara no s'estava complint, que fa un any que no s'estava complint, s'estaven pagant 9.000 euros diaris de multa. Si a partir de l'agost no es complia, aquesta multa pujava a 43.000. I després també, si repassem a vegades les hemeroteques i repassem el pacte d'investidura entre el PSOE i Sumar, aquest pacte d'investidura deia que serien 20 setmanes, d'acord? I que d'aquestes dues retribuïdes serien 4. Per tant, hem passat de la meitat i 3 setmanes menys. Això no treu que sigui, evidentment, un avenç. Ara d'aquí a qualificar històric, no? És una miqueta el que deia en Jordi, no? Aquesta propaganda, aquest relat polític, no?, d'històric, de passar una setmana més. Està bé, eh? Evidentment, no ho estic criticant, però enteneu-me, però d'aquí a fer un qualificatiu tan exagerat, crec que entra dins aquest relat triomfalista que intenta anar Pedro Sánchez de vacances, és a dir, estic fent propostes, tot va mitjanament bé, ja no hi ha corrupció, que no existeix, i per tant ara ens centrem a intentar aprovar mesures socials.
Sí, jo entenc el que diu el Marquet, però sí que penso que és una gran notícia, i és veritat que la idea de tenir 17 setmanes de permís de maternitat-paternitat, home, és que és un avenç increïble. O sigui, fa 10 anys era mínim, hi havia una diferenciació segons pares i mares, i per tant estem en una situació molt millor. Ara, és veritat que s'ha d'arribar a les 20 setmanes, i d'aquestes 8 setmanes de permís per cures, no pot ser que només dues estiguin retribuïdes, perquè en el fons això vol dir que la gent no se l'agafa, perquè no pots renunciar molt sovint a no cobrar, malgrat tu tinguis a disposició aquests dies per cuidar. I sabem que això és molt necessari, que a les famílies costa trobar aquesta conciliació, sobretot ara que estem en època d'estiu, on els crios porten ja un mes de vacances i probablement les famílies no la tindran fins aquí una o dues setmanes, i per tant s'ha d'avançar cap a aquest permís de cures que pugui ser aquestes 8 setmanes, les 8 retribuïdes, però almenys arribar a aquestes 4 i no quedar-nos només aquestes dues. Això és evident.
Jordi.
No, em permeto tornar amb els problemes estructurals d'Espanya i de Catalunya, i en aquest cas també d'Europa. Totes les polítiques de foment de la natalitat crec que són molt, molt positives, i evidentment és un assoliment de drets que ja portem molt temps i dient que s'hauria d'equiparar en molts països d'Europa. L'Alicia deia, és històric. És històric si tu mires en els fa 10 anys com estàvem ara. Sí, sí. Passar de 16 a 17 setmanes no és històric.
En un dia, no.
És a dir, que forma part d'aquesta pel·lícula que ahir ens van voler vendre. Escolti, era històric quan hi havia un mes de baixa i ara n'hi ha 4. Molt bé, això és històric, perquè multipliques per molt bé. Quan passes de 16 a 17 setmanes no és històric, perquè, a més, no estàs empatant amb la mitjana europea, perquè, a més, t'obliguen a fer-ho, etcètera, etcètera, etcètera. No?
Afra.
Doncs jo començaria pel final. Jo no sé si sabem quants milions ha pagat l'estat espanyol a Europa per incomplir directives europees, perquè són uns quants, eh?
Yeah.
I continuem pagant des del 1997 més de 70 milions. Vull dir, dir que aquesta transposició es fa perquè, clar, no ens queda una altra mentida. Ens queda pagar. I és el que portem fent des de 1997.
Però pagar 43.000 euros diaris a partir del mes d'agost...
No, en termes de purament... És a dir...
Purament econòmics,
jo soc de
matemàtiques.
Les... Ja. Jo, per exemple, et diré... Mira, hi ha una cosa que és la Carta Social Europea. És la Constitució Europea. I l'hem signat. Som signataris. I no la complim. Europa no la compleix i Espanya no la compleix, sense anar més lluny, en termes de vivenda. No l'estem complint, no? Per tant, l'argument de és que no ens quedava un altre és mentida. Ens quedava pagar, com portem fent des del 1997.
Però aquest camí no és acceptable.
Consell... No és normal.
No, però deixeu-me. Per mi, clar que no és acceptable. No ho és tampoc en els termes, per exemple, sense anar més lluny, d'acomiadaments, no? El Consell Europeu de Drets Socials s'ha posicionat no una, no dos, tres vegades dient que Espanya no compleix. I seguim en la batalla, les organitzacions sindicals. I seguim, saps? Vull dir, aquest argument de que, bueno, és que Europa ens obliga, ojalà, sempre complíssim amb Europa i, per tant, ens aniria molt millor. El següent, jo estic d'acord, és un avenç. Sí que és un avenç, perquè és una millora notable, sobretot perquè ajuda a reduir la feminització de la pobresa. I des de l'any 2019 hem passat de 5 a 8 setmanes al 19, el 20 de 8 a 12, el 21 de 12 a 16. I l'acció d'equiparació dels permisos també crec que és una actuació des de l'any 2019 absolutament notable en el marc de la conciliació. notable. Ara bé, se'm queda curt? Sí, se'm queda curt. L'argument de que com ho demana Europa ho hem de fer no val. Hi ha moltes coses que demana Europa que no fem. És evident que això és una promesa d'acord de coalició que ha perdut setmanes pel camí? Sí, insisteixo. És un avenç? També. És una obligació amb Europa? Sí. Hem tingut i tenim altres obligacions i no complim? També. Ara, el que per mi sí que considero que és més evident és que és una urgència social, sobretot si estem parlant d'un govern progressista, amb acció política progressista, on hem de començar a reclamar i demandar actuacions concretes. Trobo que aquesta ho és i trobo, a més, sobretot, que ajuda a reduir la feminització de la pobresa. Crec que això és el més notable. I també parlar de les famílies monoparentals, monomarentals i aquesta acumulació de setmanes, crec que és clau i que canvia la vida de moltes famílies i ajuda també a plantejar una pantalla que el nostre estat no estava plantejat, que és la diversitat de famílies que tenim.
No, per usar un contrapunt, perquè amb això de foment de la natalitat ja estem tots d'acord, jo crec que és evident que això és una directiva europea i s'havia de transposar i s'ha de complir, però tampoc elevem a tot el que diu Europa a una veritat absoluta. És a dir, hi ha moltes coses que diu Europa que crec que són molt qüestionables. Per tant, també, és a dir, ho havien de complir, estan obligats, i això sí, que el que no compleixen haurien de fer-ho, i per tant no ha de ser una cosa que ens digui ja, doncs mira, haguéssim pogut seguir pagant, però per altra banda també a nivell de discurs. I ara em sembla que teniu previst el tema dels pescadors del Port de Tarragona,
sí,
etcètera,
sí, sí.
Etcètera.
Dir, els han demanat, però de moment no tenim resposta.
Hi ha determinades directives europees que no hem de dir que són allò la panacea perquè no ho són.
Però dius el cas dels pescadors, per exemple.
Per exemple, és a dir, és que no voldria canviar de tema, eh?
No. Ara vaig a l'Alícia i després anem a això, sí. M'agrada molt, avui estem molt disciplinats, aquesta tertúlia. Estic molt content. Vinga, va, anem molt
bé. No, que jo ho minimatis. Que, sí, jo crec que és veritat que s'havia de transposar aquesta directiva europea, però sí, un matís. Espanya és dels pocs països que té la baixa de maternitat i paternitat igualada. No passa així a molts països d'Europa, i per tant, això no ho marca una directiva europea. Això són decisions polítiques que són, jo crec, des del meu punt de vista, un dels encerts del govern de coalició perquè més treballa a favor de la igualtat, que és això tenir igual. Quan no passa així, ni a Itàlia ni a Anglaterra. O sigui, en aquest sentit, no només és directiva europea, sinó també és voluntat política, que a mi em sembla molt positiva.
Aviam, què deies dels pescadors, Jordi? Ara, ja tornem a això, si cal, però és que ara m'has aixecat la curiositat a veure què volies dir.
No, perquè ja ho escoltarem i potser la queixa que tenen no és per això. Però és a dir, són pescadors de peix blau,
sí,
que no poden pescar peix perquè hi ha moltes tonyines, etc, però les tonyines no es poden pescar. No? Em sembla que ara passava també amb un tema de marisc. No? Mm. És a dir, passen els pescadors, que si només fas peix blau, tu marisc no en pots agafar, estan obligats a tot el marisc que pesquen tornar-lo a llançar. Dius, home, si hi ha peix en abundància, que fins i tot sense voler estàs pescant això, no es podria flexibilitzar i que aquesta gent es guanyi la vida, intentar mantenir els mínims que s'obliguen, però si pel que sigui, durant uns mesos, en lloc de peix blau has d'agafar tonyina o has d'agafar marisc, això no es pot ser una mica més? Doncs no. Això, si cal, tanqueu les empreses, però els peixos aquests no es toquen. Bueno, doncs a mi és una d'aquelles disbarats d'Europa que per això dic que no santifiquem com si fossin les lleis de Déu, això d'Europa, perquè a vegades fan coses que dius, no acabes d'adaptar-te una mica a la necessitat econòmica que tenim. No?
Sí, en aquest sentit, si recordes, l'any passat també va haver-hi una vaga de pescadors de les barques d'arrossegament per una directiva europea, no? Perquè precisament el que volia era reduir-los dràsticament els dies que havien de sortir a pescar. I recordeu que va haver-hi molt d'enrenou, no?
Digues, Marc.
No, agafant-me una miqueta amb el que deia en Jordi del tema de les directives europees, És cert, no?, que aquí hi ha aquest problema de la tonyina i que també hi ha una sèrie de drets laborals, no?, i que reclamen que hi hagi ajudes en un sector que està molt, molt i molt castigat, no?, i que, precisament, un sector on han baixat moltíssimes xifres i el gran problema, segurament, evidentment, que en aquest cas estem parlant de la tonyina, però és que falta peix. És a dir, no hi ha peix al mar per pescar. Vale? Estem en un moment en què hi ha una sobreexplotació i fins i tot alguns estudis diuen que un 73% de les espècies estan sobreexplotades en aquest sentit. Per tant, potser aquest és un dels grans problemes, no només del que està passant a Tarragona, sinó del que està passant a tot el sector.
Ara, Fran, sí.
Sí, compartint absolutament la reflexió que tenim respecte a la mar i l'activitat econòmica i, a més, també la part propositiva que en tot moment crec que és important dir-ho també. Els nostres professionals estan defensant un acord que en cap cas el que fa és anar en detriment de la pròpia biodiversitat. Vull dir, i a més la utilització de les seves eines de treball són... sempre alineades amb el respecte pel propi medi ambient. Vull dir, aquí s'obre un marc de diàleg, existeix un marc de diàleg, un marc no només de diàleg, sinó també de lluita i la vaga de l'any anterior i també altres protestes, nassos, que no em sortia. Hem trobat al llarg d'aquest any també, tenint en compte això, i clar, sí, evidentment, no totes les directives reflexen la realitat, i sobretot quan parlem d'activitats econòmiques, les activitats econòmiques que trobem al llarg i ample d'Europa, jo el que em referia és que, home, tenim procediments d'infracció oberts, sense anar més lluny, per la pròpia directiva de protecció de dades. L'hem tingut. Clar, jo em refereixo a això, que clar, ja ens pot semblar que Europa impulsa a la gran majoria propostes que ens poden agradar més o menys, benvinguts a la democràcia, per tot, però tenim multes situades en línies i actuacions polítiques que a més han estat defensades per la gran majoria dels partits polítics que tenim a les nostres cambres, i que en canvi arriben aquí i que no s'han implementat per molts motius, moltes vegades no és tan sols perquè no me les cregui, sinó que també és per les dificultats a l'hora de poder-les implementar, perquè no hem complit amb els tempos, etcètera, etcètera. Però, home, per exemple, l'exemple aquest de la llei, de la transposició de la llei de protecció de dades, hem estat pagant multes i no ha, no, vull dir, ningú tampoc s'ha estirat dels cabells. Ara, si em dius, hem d'incomplir certes directives europees perquè no respecten les nostres activitats econòmiques, no considerem que siguin adients, creiem que la veu de l'Estat o, en aquest cas, de la Mediterrània no ha estat respectada... compro, a mi no em diguis que incompleixi alguna cosa, que jo estic allà, probablement la primera si trobo que és just, però el que em refereixo, i era un argument de dir, escolta'm, el nostre estat ha tingut la capacitat enorme des del 1997 d'incomplir reiteradament l'aplicació de directives europees, i que crec que tots els que estem avui patant la xerrada, debatent, compartiríem que és per implementar-les el dia següent, i no ho hem fet. I no ho hem fet.
A mi, sobre els pescadors de Tarragona, crec que estem mesclant dos debats. Primer de tot, tenim un debat que és la situació de la pesca al Mediterrani i la tonyina al món, que, com sabeu, era una pesca amb un peix en perill d'extinció, que des del 2021 ja no està en extinció, sinó que està en perill menor, no? O sigui, s'ha aconseguit com recuperar la seva, el nombre de tonyines que hi havia. Això és un debat. I l'altre, quan es parlen d'aquestes coses, és que aquí el que tenim són uns treballadors en vaga. I aquí el que passa és que quan tenim treballadors en vaga, en el món dels pescadors es mescla, perquè entrevistem a les cofreries, que aglutinen tant a treballadors com propietaris. Però aquí tenim uns treballadors que fa... o sigui, que diu, són una vuitantena de treballadors que fa una setmana que no surten a pescar, que diuen literalment, el Josep Tarca, que és el seu portaveu, si no pots mantenir l'empresa perquè no hi ha pesca, has d'amarrar la barca. Perquè tant el que tenim és uns pescadors que l'empresa no els paga des de fa 9 mesos perquè no estan pescant, però que han de sortir a pescar. I, per tant, jo crec que en aquests està molt bé que ho enfoquem en el debat de la pesca, però el que tenim és... un problema també laboral, en el qual, com també suposo que sabeu, l'Estatut del Treballador no et cobreix molt, malgrat el propietari no et pagui, que tu et neguis a anar a treballar. Perquè hi pot haver-hi molts supòsits, tal, que després pugui comptar com a acomiadament procedent. I, per tant, aquesta gent, després de 9 mesos de sortir a treballar i no cobrar, es declaren en vaga. I què passa? Que llavors donem micros també a la part dels propietaris que diuen, bueno, és que no podem pagar, cosa que també és legítim, però... no ho sé, jo crec que aquí sobretot tenim un problema laboral. I una segona cosa que volia comentar és que aquest matí escoltava la reunió que havia tingut el conseller Ordeig amb la cofreria de Tarragona i tot això. A mi em passa una cosa amb el conseller Ordeig, ara que el començo a escoltar activament, amb els foc, amb el tema de tots els incendis i ara amb el tema de la pesca, que és que no acaba de dir res. Diu tota l'estona que faran plans, faran estudis, faran comitès de treball. O sigui, ara farà per trobar quines mesures s'han de fer per a aquests pescadors a Tarragona, un comitè de treball per veure què es fa. I a l'entrevista que li feien l'altre dia, llarguíssima, sobre els incendis forestals, es deia que li pregunten, i què, vostè, què vol fer vostè? Jo vull fer un plan. Bueno, ja, però què tindrà aquest plan? I, per tant, el que em dona com una mica d'inseguretat, que és una conselleria tan important com aquesta, agricultura, ramaderia, tinguem un conseller que no queden clares les idees. O sigui, davant d'aquesta situació, no queden clares quines són les idees que duran a terme per mitigar-ho.
En política, a vegades diuen... Ai, perdona, Fred.
No, digues. Anem a la publicitat, però digues.
En política, a vegades diuen, i ho serà millor potser en Jordi, no? Que ha estat diputat, que si no saps què fer, crea un grup de treball o una comissió.
Si vols que algú no es faci, fes una comissió. Jo crec que aquí... només faig un apunt, eh? El govern Illa venia com uns grans gestors i crec que el dia a dia de moltes coses, ara l'Alicia feia punt amb una conselleria en concret, s'està demostrant que no, la veritat, i això no és una notícia que ens alegri, la veritat, però realment el tema d'ensenyament, el tema dels temes d'incendis, els projectes d'agricultura, podríem fer una bona llista, que excel·lent gestió del dia a dia no s'està portant a terme.
9:45, anem a publicitat i tornem de seguida a la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio.
Viu un estiu que val per 3 al matí de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Si hi ha Don Simón, ens quedem.
Tito de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tito de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
Tinto de verano, sense alcohol. Don Simón.
012, la millor resposta. Amb l'arribada de la calor, les activitats desenvolupades a l'aire lliure poden exposar els treballadors i treballadores a temperatures extremes. És important conèixer bé les situacions de risc i les mesures preventives per no posar en perill la salut de ningú. Cal beure aigua regularment, fer pauses i menjar aliments lleugers, no treure's la roba, cobrir-se el cap i utilitzar cremes de protecció solar per a aquelles parts que quedin al descobert. Si algú té mal de cap o mareig, podria estar patint un cop de calor. Informa-te'n a treball.gencat.cat. A la feina, cap risc. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Avís, els que us relaxeu sentint els sons de l'estiu com la brisa del mar, les cigales, les brases de la barbacoa... No us espanteu si en algun s'hi cola un...
El 15 d'agost, el cupó extra d'estiu de l'11.
Continueu relaxats. És que ja està a la venda el cupó d'extra d'estiu de l'11, amb un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. I és normal que l'estiu t'ho expliqui. Però això, escolta l'estiu, si us plau.
11. Ara i sempre, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Premi Cerverí 2025.
Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
Una de les 8 candidates és... Mal de muntanya, de Remei de Cala Fresca.
De les embotelladores d'Akbar i de l'Ibex 35, dels caps de golf, dels guiris...
Troparàs les 8 cançons finalistes a catradio.cat.
Pots votar la teva abans del 7 de setembre. Premi Cerverí 2025.
Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.
Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
Entrem al búnquer.
Jo no hi crec gaire, amb això del ChatGPT.
Aviam, que em diguis que no creus en Déu, vale, però no crec... És com si em diguis no crec en les rentadores.
Clar, i són...
És que tampoc hi crec gaire.
Ara l'astrologia està molt de moda, eh?
Sí?
La gent torna a estar amb aquestes merdes de l'horòscop i tot això, eh?
Cuidado amb Neptuno, que no
Cuidado
sé
con
què.
Neptuno, no sé si... Nena, t'has tancat formatge.
Benvingut, però si estic sentint...
A la fira medieval d'Hostalric.
Búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neu Rosset, cada nit a les 10 a Catalunya Ràdio.
També disponible a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Tertúlia del matí de Catalunya Ràdio, Marc Bataller, Jordi Cuminal, Lafra Banco, Alicia Puig. Un altre dels temes que volíem comentar és, evidentment, aquesta guerra comercial o aquest acord comercial de les últimes hores entre la Unió Europea i els Estats Units. Ja el vam explicar. El que passa és que és curiós perquè des que va haver-hi l'acord han sortit diversos líders europeus criticant-lo fins al punt que Brussel·les va haver de sortir per dir, escolteu, que potser no és el millor acord, però sí que és el millor acord possible. Pedro Sánchez no va voler criticar el pacte, liderat per Ursula von der Leyen, però diguem-ne que tampoc no l'ha celebrat.
Respaldo este acuerdo comercial, pero lo hago sin ningún entusiasmo.
Sin ningún entusiasmo. Àlex Font, ¿cómo estás? Buen día. Àlex, buen día. No estem sentint l'Àlex, no sé si l'hauria de sentir o no. Àlex Font, bon dia. Doncs no. Mirarem de recuperar-lo més endavant a l'Àlex Font, periodista econòmic. El tenim? Àlex, bon dia.
Bon dia.
Ara sí, et sentim perfecte. Gràcies, Àlex.
Jo
ho sentia. Sí, doncs jo no et sentia tu. Aviam, l'Àlex és periodista econòmic i és col·laborador d'aquest programa. Àlex, ha creat una mica l'atenció, no? És a dir, que Europa presentés... Ha sorprès una mica tot, no?, d'aquest acord, fins i tot la posada en escena, i sobretot que després sortissin veus molt crítiques fins al punt que Brussel·les hagués de sortir ahir per dir, escolteu, que no és res de l'altre món, però és el millor possible, no?, d'alguna manera.
Bueno, això és aquest és el gran tema, no? És a dir, per què ara la gent des d'Europa està criticant un acord com aquest, no? Home, jo crec que Europa el problema principal que ha tingut és que ha anat tard, com sempre, no? El problema de la Unió Europea, ja ho sabem, és que són 27 membres, per tant, la coordinació entre ells és molt difícil, hi ha interessos diferents, i actuar conjuntament és molt, molt difícil. Però comparem el que ha fet la Unió Europea amb el que ha fet els altres països, com per exemple la Xina o el Canadà. Quan Trump anuncia aranzels per tot el món, fa allò, aquella posada en escena tan espectacular davant de la Casa Blanca, què fa Xina? Reacciona automàticament anunciant represàlies i anunciant que també contraataca, diguem, i també li posa aranzel als Estats Units. Què fa Canadà? El mateix. Què fa la Unió Europea? Wait and see, que diuen els anglesos, no? Esperar i intentar veure si passant el temps i amb la diplomàcia aconsegueixen millorar la situació. Doncs a dia d'avui la Xina té uns aranzels del 34%, si no m'equivoco, més del 30%, que pot semblar molt, però Trump havia arribat a elevar-los per sobre del 100%, per tant, diguem, han rebaixat a una tercera part els aranzels. Canadà encara no té aranzels addicionals dels que va anunciar Donald Trump a l'abril, i en canvi la Unió Europea ha acordat uns aranzels que són del 15%, que, home, que és bastant, la veritat. Podria haver estat millor, no ho sabem, perquè no, la Unió Europea no ha fet una altra estratègia i això sempre, el contrafactual, el poder saber què és, com hauria estat en un altre escenari és impossible, no? Però, bueno, sabem que aquesta és la nostra debilitat com a europeus, que és que anem una mica tard i malament sempre. Mm.
Qui patirà més amb aquests aranzels, Àlex?
Bueno, nosaltres, no? És a dir, el problema principal de la situació com aquesta, jo crec, personalment, que és la inflació. És a dir, els preus pujaran. El que passa és que, home, doncs potser haurem de comprar menys coses americanes, no? Però ells compren menys coses europees.
Perdó que talli, Àlex, eh? Vull dir que fins ara no ha passat. És a dir, fins ara ja hi ha hagut una guerra comercial i els preus als Estats Units s'esperava que es disparessin i no han pujat tant.
Sí, però, bueno, aquestes coses no són, crec jo, mai tan automàtiques i, en qualsevol cas... també no és blanc o negre. Ara està potser sent una mica simplista, però a la llarga, si tu puges aranzels a tothom, la lògica és que les empreses, com va passar amb la inflació, si us en recordeu, després de la pandèmia, la inflació es va disparar.
Sí.
Llavors les empreses, potser en algun cas, intentaven al principi menjar-se el marge que elles tenien una mica i no traslladar tota la pujada de preus en el client, però al final ho acaben fent, perquè tu al final vols seguir podent pagar els sous als treballadors, vols seguir guanyant diners com a empresa que es dedica a l'activitat econòmica. És a dir, a la llarga sí que l'impacte és aquest, i per tant, a la llarga, segurament ens acaba perjudicant a tots. Sí que és veritat també que és el que us deia, doncs home, nosaltres, jo... particularment, si una cosa em ve dels Estats Units i em surt més cara, doncs potser me la compraré europea. Mm. El problema és que els americans faran el mateix. Oh. Si les coses europees són més cares, doncs potser no en compren tant. I això vol dir que a la llarga també, perquè, insisteixo, això no és d'un dia per l'altre, home, doncs si els americans compren menys coses a Europa, doncs les empreses europees produiran menys, i per tant, si produeixen menys, doncs potser contractaran menys personal. I, és a dir, al final això és un limitador de creixement econòmic a la llarga.
Un limitador, eh? És a dir, això és un fre.
Sí. El que passa és que també, com que estem en aquest món de Donald Trump, que és tot boig, no saps què durarà això, no saps si això dura 2 o 3 anys, bueno, doncs potser ho passem com una grip molt dolenta i ja està. Home, si això dura 10 anys, és molt diferent. Mm. Aquí hi ha una cosa, però... perdona, que
no, digues,
hi ha una cosa que se n'ha parlat molt poc, Però Donald Trump ja va estar entre el 2016 i el 2020 a la Casa Blanca i ja sabíem com se les gastava, no? Mm-hmm. I abans em preguntaves què podria haver fet la Unió Europea. Doncs el 2023 la Unió Europea ja va aprovar una legislació per estar preparada per si passés això en el futur, com ha acabat passant. Llavors, què podria haver fet la Unió Europea? Doncs aplicar aquesta nova legislació que li permetia de forma automàtica, pràcticament, limitar l'accés, per exemple, de les empreses americanes als contractes a dins de la Unió Europea. És a dir, contractació pública, doncs limitar-ho. O, és a dir, aplicar coses que eren més quirúrgiques però que realment podien fer bastant més mal a les empreses americanes que treballen a Europa. Mm. Ara, això és com la bomba nuclear. No l'has provat mai i, per tant, tirar-la la primera vegada sempre fa por i jo crec que aquí hi ha hagut por, segurament.
Hi ha hagut por, eh? Quan et deia abans qui patiria més és perquè, en principi, Catalunya, Espanya, no és un lloc on exporti especialment als Estats Units, però, vaja, pel que deies de retruc, d'una manera o altra ens arribarà.
Sí, també és veritat, efectivament, els països que més exporten allà, doncs més ho patiran. Però, bueno, igual que aquí no és un soci comercial dels més grans, nosaltres, Catalunya, exporta sobretot a la Unió Europea. Si no recordo malament, al voltant del 70% del que exportem, ho exportem a la Unió Europea. Uh-huh. Però, i Estats Units no és un soci comercial dels més importants, però bé, trobaríem infinitat de casos d'empreses que sí que venen als Estats Units. Uh-huh. Per tant, aquestes empreses sí.
Àlex, una altra cosa que volia preguntar. Una notícia que ha publicat el periòdico i que ha confirmat Catalunya Ràdio, que és que el govern de la Generalitat farà avui el primer pas perquè l'Institut Català de Finances es converteixi en un banc públic. Què vol dir això?
Bé, això és una cosa que fa anys que s'arrossega, fa anys que la Generalitat ho té entre cella i cella, el que passa és que és complicat. Què vol dir que es converteixi en un banc públic? Doncs que sigui un banc. És a dir, l'Institut Català de Finances, tot i que és una entitat que presta crèdit a les empreses i als autònoms que ho necessiten, no és un banc com a tal, no pot operar com un banc. No té el que es diu llicència bancària o fitxa bancària. Llavors, el que fa anys que s'intenta és que en tingui. Per què? Bàsicament perquè si tens llicència bancària pots accedir a condicions que també tenen la resta de bancs per obtenir crèdit. És a dir, els bancs poden obtenir crèdit amb unes condicions més favorables que no pas l'Institut Català de Finances. Si l'Institut Català de Finances té aquesta llicència, doncs podrà operar com a banc. A Espanya ja existeix això, l'Instituto de Crédito Oficial, l'ICO, ja opera d'aquesta manera. Ara bé, això té una barrera important, que és que qui ho ha de validar és el Banc d'Espanya. És a dir, això no és un acord polític, no és una cosa que pugui dir el govern espanyol autoritza a l'ICF a tenir llicència bancària, a poder operar com un banc, sinó que és el Banc d'Espanya. I el Banc d'Espanya fa uns 3 o 4 anys ja va votar en contra de que l'ICF pogués convertir-se en banc. Per tant, el que s'ha de veure és què passa ara al Banc d'Espanya, on, per cert, hi ha un expolític, hi ha l'Escrivà, que havia estat ministre del govern espanyol.
Perquè, en cas que això tirés endavant, perquè ens entenguem, podria concedir hipoteques? Penso ara que tothom està... que parlàvem abans, del tema habitatge, que és, evidentment, la gran preocupació. Això es podria donar-se, aquest escenari? Donar hipoteques a condicions més favorables que un banc privat?
Jo crec que sí. Una altra cosa és que ho fes. És a dir, l'ICF té una particularitat que és que està centrada en prestar diners per l'activitat econòmica. A la que ets un banc tu pots fer moltes coses, però no tots els bancs presten hipoteques, tot i que els que coneixem majoritàriament sí. Penso que l'ICF no ho faria, però és veritat que la que tens aquest instrument potser pot fer moltes coses que jo a dia d'avui no sé contemplar.
Àlex Font, com sempre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Molt bé, l'Àlex Font, periodista econòmic. Parlant d'aquesta situació, d'aquesta guerra comercial, que, vaja, insisteixo, que tot és cridaner, ja ho vam comentar ahir, fins i tot la imatge, no? La imatge d'Ursula von der Leyen i Donald Trump, Jordi, cridava l'atenció.
És que es demana fortalesa a la Unió Europea quan la Unió Europea és dèbil. I és així. L'únic que fins ara, doncs, els Estats Units es movia per un multilateralisme i una certa consciència del lideratge dins l'OTAN, etc, que permetia que la Unió Europea, no, tot i no haver fet els deures, doncs, anés trampejant, no? Mm. En aquests moments, la segona victòria de Trump és una esmena a la totalitat de la globalització. Val? I per tant, posa el mirall de, posa el mirall davant dels territoris i es denota que aquí no hi ha els deures fets per a determinades coses, no? I a més Trump fa una cosa en tots els àmbits, que és una tècnica de negociació molt bàsica, que és que et puja molt el preu, no? Sí. Et diu que et traurà el que ja tens, i llavors quan tu surts de la negociació salvant el que ja tenies i una mica menys del que ell et deia, et sembla que això és un bon acord, no? Sí. Per altra banda, tot i que ara l'economista en font parlava de que Catalunya no és el principal mercat als Estats Units, sí que hi ha sectors que se'n veuran... És a dir, en general no, però com sempre, si mires per sectors, aquí sí que poden haver-hi problemes. A nivell de territoris, per això, països europeus, els que menys s'han queixat han sigut els més afectats, Alemanya i Itàlia, no? Llavors també et fa pensar que aflora una de les debilitats de la Unió Europea, que és que els que podien patir més no s'han queixat i, en canvi, els altres, que l'acord tal, es dediquen a fer política.
Alicia.
No, jo... aquest acord és evident que és humiliant per a Europa. No només pel fet de que von der Leyen vagi a aquesta villa de Trump, no sé què, sinó que, clar, tu acceptes un 15% de les teves exportacions i, en canvi, acceptes que els productes americans a Europa tindran un 0%. O sigui, és una cosa desigual absolutament i, per tant, té un punt molt, molt humiliant per a Europa. Ara, jo estic d'acord. Jo creia que aniríem a un 25-30%. Llavors, entenc que un 15%... dins de la situació en la que estem, és raonable. I, a més, a Catalunya hi ha una cosa que és positiva, que és que de tots aquests aranzels es deixa els farmacèutics fora, o sigui, tot el sector farmacèutic fora, amb un 0%. I Catalunya és la segona regió, després de la Llombardia, més important en temes farmacèutics. Per tant, jo crec que és una notícia que és dura i, sobretot, humiliant, nosaltres tolerar el 0% i, en canvi, acceptar el 15%, però, en concret, nosaltres crec que no ens afectarà moltíssim, la veritat. Pot afectar, sobretot, el sector agrícola, o sigui, vi, oli, que sí que tenia un cert mercat als Estats Units, però és això, com tu deies, eh? Nosaltres no som la Volkswagen, nosaltres no fem aquesta... bueno, tenim la set, però m'enteneu, eh? Per tant, és una situació que és un repte. Ara, també és veritat, pot ser l'oportunitat per l'augment de la competitivitat a Europa. I honestament, jo m'ho plantejo així, que és l'oportunitat per augmentar la competitivitat a Europa.
Marc.
Sí, és el que comentaves, no? Aquesta reunió en aquesta villa, que és un camp de golf, no? Que té Donald Trump a Escòcia. Curiós, no?, que es reunissin allà. I fins i tot fent servir el teu argument, eh, Alicia, la Unió Europea deia que les negociacions han començat amb un 30. No? O sigui, primer era un 50, que ell va amenaçar. Expliquen que les negociacions que van haver-hi entre Trump i von der Leyen era un 30, Trump començava amb 30 i, per tant, un 15 està bé. No? Que si ho comparem amb ara, ara en aquests moments hi ha un 1,4 d'aranzels. No? Per tant, del 15 a un 1,4, molt bona notícia no és. Evidentment, si ho compares amb un 50 o un 30 ho és, però al final acabes comprant el relat de, no?, que abans parlàvem del famós relat, no?, el relat de Donald Trump, no?, que diu imposo aquests aranzels perquè històricament he estat maltractat per Europa, per altres països, i per tant necessito reforçar els meus productes i que els meus productes tinguin més entrada que no pas els d'altres països. Veurem com afecta l'economia, no? El mateix Àlex deia, hem de veure què passa, fins i tot si són 2-3 anys pot ser una grip, ha dit, no? Vull dir, en 10 anys pot ser-hi més afectació, se suposa que aquest senyor d'aquí 4 ja no hi hauria de ser-hi, no? Se li cau el mandat, per tant, veurem com ho acabem passant. I després també hi ha un altre en aquest punt, un altre acord, no?, que a vegades estem parlant molt d'aranzels, però és que també la Unió Europea es compromet a comprar 750.000 milions de dòlars en 3 anys en productes energètics dels Estats Units. Ho argumenten dient aquests productes energètics, gas, petroli, diuen, evidentment, ho hem de fer-ho perquè el que no volem és comprar aquest tipus de productes a Rússia. Però, esclar, també hi hem de sumar, a part dels aranzels, no?, aquests 750.000 milions, que a vegades, doncs, evidentment, són molts i molts de diners per la indústria americana.
Afra.
Doncs veus, jo, a mi em preocupa aquest acord perquè no és tant l'impacte directe que pot tenir, sinó l'impacte indirecte. L'impacte indirecte. Perquè, clar, si el nostre mercat es redueix, que no només, a una competitivitat dins de la Unió Europea, aquells mercats que s'obrien fora de la Unió Europea, ara hauran també de competir dins de la mateixa Unió Europea. Per tant, això té un impacte indirecte sobre la nostra pròpia activitat i les nostres pròpies exportacions, no? Des del sector automobilístic a altres sectors que s'han mencionat. I la reflexió de fons és cap on anem. perquè, clar, durant mesos venim parlant de la necessitat i la importància de l'autonomia i la sobirania europea. I ara ens trobem que, després d'aquest acord, es reforça la dependència estratègica de la Unió Europea al respecte dels Estats Units, no? Yeah. I d'allò de sobirania energètica i renovables ja no queda res. I d'allò de capacitat tecnològica, inversió, innovació, intel·ligència artificial, digitalització, ja no queda res. D'allò de parlar de la reindustrialització, absoluta i necessària reindustrialització, més encara per Catalunya, que és un dels quatre motors europeus, no queda absolutament res. I trobo que el que sí que ha de quedar necessàriament, tenint al capdavant dels Estats Units una potència, la potència en aquest cas, de la que som absolutament dependents, i això s'ha reflexat en el marc d'aquest acord, el que sí ha de quedar és una política preventiva de protecció i de compensació pels nostres sectors econòmics, perquè al front, al capdavant dels Estats Units tenim una persona absolutament inestable. Absolutament inestable, no? I tenint en compte això, i la nostra dependència, interdependència directa i indirecta, sobretot indirecta, el que toca és una política preventiva de protecció i de compensació.
3:45 de 10, anem a velocitat i tornem.
Viu un estiu que val per 3 al matí de Catalunya Ràdio.
Som 3K.
Nuestro deber es crear arte.
Així enlluerna un dels millors equips del món de natació artística.
Aquest any hem pogut ser sirenes i humanes.
Així d'eficaç és el mètode Fuentes. Nits sense ficció. A TV3 i a la plataforma 3Cat aquesta nit.
En quin moment deixem de preguntar-nos per què?
Per què les abelles són tan importants si només fan mel?
Per què hi ha animals invasors si també són d'aquest planeta?
Per què el món es queda en silenci si el fem malbé?
Perquè tan important és preguntar-se el per què com trobar la millor resposta. Vine a descobrir-ho al nou espai immersiu Cuida'ls del Zoo de Barcelona, on viure la biodiversitat.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Estiu Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
Viu un estiu que val per 3 a 3Cat. Catalunya Ràdio, TV3 i plataforma 3Cat.
3Cat, m'agrades tant.
Perquè no tinguis el mateix estiu de sempre, a Catalunya Ràdio cada vespre sona diferent.
Avui dimarts...
El de platja és cultura.
La Vermella, el podcast de Catalunya Ràdio sobre el doblatge en català.
Hi veurem descobrint qui s'amaga darrere les veus de la història del doblatge en català.
De dilluns a divendres a les 10 del vespre, 5 propostes diferents per no tenir el mateix estiu de sempre amb Catalunya Ràdio.
Més informació a catradio.cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
En 8 minuts, dèiem, arribarem a les 10. Continuem amb la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio. Ja aquest matí, des de primera hora, explicàvem que ahir a Vic va haver-hi un dia doncs, força convuls perquè el trasllat del centre d'atenció primària Cap Nord ha aixecat bastanta polseguera. Ahir va començar amb una manifestació d'un miler de persones, que no és menor, pels carrers de Vic, i algunes d'elles van arribar fins i tot a entrar al ple municipal.
Caputxins, no es rendeix!
Aquest és el so de la manifestació quan circulava pels carrers de Vic. Insistim, que es van entrar fins al ple municipal, fins al punt que va haver d'intervenir la Guàrdia Urbana per tancar les portes. El ple es va suspendre una estona, però finalment es va aprovar. Saludem a aquesta hora l'alcalde de Vic, Albert Castells. Alcalde, com estem? Bon dia.
Bon dia, molt bé. Gràcies per atendre'ns.
Al contrari, què va passar exactament? Què ha passat exactament?
Bé, jo crec que el que va passar és el triomf de la desinformació i la demagògia. Al final portem 2 anys aquí a la ciutat doncs, parlant d'aquestes millores a l'atenció primària, els centres d'atenció primària que ha de portar a terme el Departament de Salut. I bé, hi ha hagut una plataforma que ha fet campanya en contra i els partits polítics doncs, segurament no han estat a l'alçada tampoc de l'aval debat com he anat demanant durant 2 anys. A la realitat, als fets reals, i aquí ahir doncs, es van ajuntar moltes coses. Evidentment, molta gent de bona fe que va manifestant-se amb tot el seu dret fins a les portes de l'Ajuntament, però llavors lamentablement un grup de radicalitzats reduït, per això sí, per sort, doncs van intentar irrompre el ple i boicotejar doncs, la democràcia i evitar que es realitzés un ple municipal. La qual cosa és, per mi, és un fet gravíssim, d'extrema gravetat, i que ens ha de fer reflexionar tots plegats.
Perquè llavors va ser en aquestes persones que van desallotjar, no? Va fer intervenir la urbana, com deia.
Sí, nosaltres vam esperar, jo com a alcalde vaig esperar molta estona, vam intentar repetides vegades, estàvem al punt número 12 del ple, que tenia un conveni amb l'Ajuntament de Tona i l'Escola de Música, doncs, a debat. Per tant, vam esperar moltíssima estona, vam fer diversos intents, intentant doncs, fer el ple amb les portes obertes, intentant que això, que es desenvolupés la democràcia a la ciutat de Vic. Hi havia un grup de persones doncs, que molt radicals, que van agredir alguna gent de Guàrdia Urbana i que tenien intenció d'entrar dintre la sala de plens i evitar que el ple procedís. Va ser llavors que, a més, el ple està retransmès en directe per xarxes, amb el Nou TV també, per tant, vam considerar que era millor doncs, garantir el desenvolupament del ple per garantir els drets de tothom i fer-ho porta tancada i tothom té el dret d'accés a la informació pels mitjans. Per tant, així vam haver de procedir per completar el ple d'ahir.
Alcalde, vostè deia, parlava de desinformació, perquè aquesta plataforma, i vostè em corregirà, però el que diu és que amb aquest cap que passaria a ser molt gran, de 5.000 metres quadrats, amb aquesta cessió dels terrenys de salut, Vic n'acabarà perdent un d'ambulatori. D'aquí els crits que hi sentíem de volem tres caps, perquè no volem perdre un ambulatori. Bé, és això?
No és així, és ben bé. De fet, ahir cal dir que la plataforma es va desmarcar de seguida com a veure els disturbis dintre la sala de plens. Hi havia membres doncs, que van ajudar a Guàrdia Urbana a intentar pal·liar els ànims, però ja era tard, no? I es havia encès molt l'ambient, i per tant cal ser justos que la majoria de la gent que es va manifestar ahir a la ciutat de Vic ho va fer pacíficament i amb tot el seu dret, perquè estan en desacord, com bé dèieu, no? La ciutat de Vic té dues àrees bàsiques de salut i el Departament de Salut no té cap intenció a curt termini de crear-ne una tercera per molts motius, no? Perquè no hi ha professionals de salut al país, perquè, evidentment, doncs, de moment, amb aquesta ampliació que està prevista al Cap Sud i amb aquesta renovació del Cap Nord, doncs, a curt termini, parlem de 5-6 anys vista que tindrem aquestes obres fetes, tindrem suficient equipament doncs, per atendre la població i, evidentment, estem treballant també amb la Conselleria doncs això, no? Una renovació del Cap Sud després d'aquesta renovació d'aquest Cap Nord i l'horitzó, doncs, amb el creixement de la ciutat s'haurà de pensar també en un tercer cap. Per tant, aquí el missatge és que, evidentment, abans de tenir el tercer cap la ciutat de Vic, el que ha de fer és millorar els dos caps existents. I això ho entén tothom quan se li explica que si tenim dos caps molt precaris, que fa anys que necessiten reformes urgents, recordem que un està molt saturat per espais i que s'ampliarà l'any vinent, i que l'altre, el Camp Nord, doncs, té un edifici que no compleix cap de les estàndards de seguretat que ha de tenir avui un edifici ni de comoditat. Per tant, el que hem de fer com a ciutat és deixar que la Conselleria i facilitar que la Conselleria de Salut renovi els dos caps existents i després farem el tercer. Per tant, aquest és l'ordre i quan s'explica, jo en aquests dos anys tothom aquí li ha explicat aquest itinerari i full de ruta, tothom l'ha entès.
Sí, el que passa és que un miler de persones que es manifesten en contra d'aquest trasllat o d'aquest pla que vostè deia, un miler de persones a la ciutat de Vic, déu-n'hi-do, vull dir que hi ha un volum de gent que o no ho comparteix o no ho entén, alcalde.
Sí, això és evident. De fet, a la ciutat de Vic som 50.000, un miler són moltes. Jo insisteixo, espero que quan sapiguem explicar, no?, que evidentment si tothom se li pregunta tres caps és millor que dos, dirà sí. Vostè vol que no tanqui l'equipament al barri de Caputxins? També. Jo ho he dit repetides vegades, tothom firmaria, signaria doncs, una petició. Quan tothom se li explica que primer cal renovar els dos caps existents i després farem el tercer, i si està d'acord amb que s'inverteixin 2 milions d'euros al cap Remei i de l'ordre de 15 o 18 milions d'euros al cap Nord per tenir un termini de 6 anys els dos caps renovats i després parlar de fer el tercer, també tothom entén que és un bon itinerari i és una bona oportunitat per la ciutat de Vic. Per tant, jo espero que els propers temps, que tenim 5-6 anys abans no passi això, sapiguem construir no, el relat i la informació perquè l'opinió pública a la ciutat de Vic sigui majoritària a favor, amb tots els matisos que calgui, perquè aquí la gran assignatura pendent és acabar de projectar l'equipament social sanitari que s'ha previst en el Cap Nord, segons l'acord del ple d'ahir, a l'actual edifici del Cap Nord que es trasllada. Cal renovar l'equipament, que és un equipament emplaçament estratègic pel barri de Caputxins, caldrà fer un projecte molt potent pel barri. I això és el que hem de fer plegats.
El que passa és que vostè em deia que hi haurà un temps i que ho explicarà als veïns, però això està aprovat ja, no? Ho van aprovar i al final.
Ahir el que s'ha aprovat és la cessió d'un solar per construir un nou cap a Vic. El que cal ara, és, seguint l'acord de ple d'ahir també, és projectar un nou equipament al Cap Caputxins. De fet, la mateixa plataforma, en un document que va circular ahir, ja estava d'acord en això. El que discutia és la dimensió que ha de tenir l'edifici del nou cap, discutir els tempos amb què cal rehabilitar el cap situat al barri de Caputxins. Per tant, no estem tan lluny. Portem 2 anys parlant amb la plataforma i quan aterres els problemes a la realitat, doncs la gent va entenent quines són les possibilitats que té la ciutat. Per tant, jo espero que el que n'hem aconseguit en aquests 2 anys encara d'arribar a tothom, doncs els propers mesos en siguem capaços.
Només una última pregunta, alcalde. Hi ha alguna cosa més a Vic? És a dir, ho dic perquè quan hi ha aquestes manifestacions que, com diu vostè, doncs surten dels carrils habituals i hi ha imatges com les que hem vist al ple municipal, de vegades hi ha altres coses que es barregen amb el motiu oficial de la protesta. Li consta si hi ha alguna cosa més?
Totalment d'acord. Vull dir, ahir, jo, com he insistit, hi havia un grup de ciutadans que legítimament protestaven al carrer amb pancartes per com s'ha de construir aquest nou equipament a Caputxins, però també hi havia la sala de plens, molts membres d'Aliança Catalana, per exemple, que van aprofitar per encendre els ànims i per...